que el seu executiu destinarà 4.500 milions d'euros en subvencions i prop de 50.000 milions en préstecs i instruments financers per les pimes dins del pla de recuperació. Sánchez ha destacat que només el volum de diners mobilitzats en les línies de l'ICO obert i les línies per a empreses incloses en aquesta dotació ja suposa 3 vegades del que va costar la línia d'AVE entre Barcelona i Madrid. I també en política, Carles Puigdemont ha comunicat als diputats de Junts, amb els quals s'ha reunit a Waterloo per preparar el debat de política general que descarta exercir de cap de l'oposició. L'expresident de la Generalitat ha aduït precisament que, atesa la responsabilitat que va assumir amb aquest càrrec, no pot exercir-lo ara. Puigdemont sí que mantindrà, però, l'escó de diputat a l'espera del que passi ara amb la llei d'amnistia, que el Tribunal Suprem no li vol aplicar i sobre la qual serà el Tribunal Constitucional qui tingui la darrera paraula. I en mobilitat, les línies R2 Sud, R12, R13, R15, R16 i també R17 circulen des de primera hora fora del seu horari habitual a causa d'una incidència a les instal·lacions entre Vilanova i la Geltrú i Sitges. Tot plegat es suma a les ja alteracions que està patint la línia que connecta amb Barcelona per les obres del corredor mediterrani a Roda de Berà en aquesta tercera jornada. En aquest sentit, la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, afirma que s'han col·locat més informadors per distribuir millor el passatge afectat per tal de reduir l'acumulació que s'ha produït i dirigir més passatgers als regionals que van directes a Barcelona. I en aquest sentit, pel que fa als desplaçaments per carretera i en relació a aquestes afectacions, el trànsit a l'AP7 entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona en sentit sud ha augmentat, de fet, un 7% durant aquests primers 2 dies de tall ferroviari a Roda de Berà, tot plegat per la desconfiança que ha causat les alteracions en el servei en els usuaris que han preferit utilitzar el transport per carretera. I també en mobilitat, a hores d'ara tallada l'AP7 a Santa Perpètua, Sant Cugat, direcció Tarragona, per un camió que ha topat amb la mitjana i ocupava part de la B30 i que ha provocat fins a 15 quilòmetres de cua. S'està procedint a hores d'ara a extraure el camió accidentat. Des del Servei Català de Trànsit han recomanat evitar aquesta via de circulació. I els bombers de Barcelona han desallotjat un edifici ubicat al número 112 del Passeig de Gràcia per una fuita de gas que no ha causat ferits. L'avís s'ha rebut poc abans de les 12 del migdia i com a mesura preventiva s'ha demanat a tots els veïns de l'immoble que abandonessin els seus habitatges. Fins al punt s'hi han desplaçat diverses dotacions dels bombers, també la Guàrdia Urbana, que han tallat la circulació els vehicles de muntanya.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dijous. Bon dia i bon dijous, 3 d'octubre de 2024, això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dijous 3 d'octubre, el dia després de l'històric debut de Montilivi a la Champions masculina de futbol, un debut passat per aigua, sota la pluja i amb derrota en un partit que va tenir de tot. Toca ja mirar endavant i tornar-se a centrar en la Lliga abans d'una nova aturada de seleccions. I abans, avui mateix, arrenca l'Eurolliga masculina de bàsquet, amb expectatives renovades per al nou projecte del Barça, de Joan Peñarroya, que debuta en una pista calenta, la dels Alguiris Kaunas lituà. Futbol, bàsquet i també waterpolo, amb la fase prèvia de la Champions femenina, amb 3 equips catalans, que comença aquest vespre i s'allargarà fins diumenge. Menja. Tot això i més avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb l'Alba Triador, hola, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol, debut històric, però a marca de Montilivi a la Champions.
El Girona va acabar perdent 2-3 contra el Feyenoord en el primer partit de la màxima competició continental a Montilivi. El santcugatenc David López va ser l'encarregat d'avançar el conjunt blanc i vermell, marcant un gol històric, el primer de la història en el club a la Champions. Però l'alegria va durar poc i un parell d'errades van fer que els neerlandesos, que fins i tot van fallar un penal, remuntessin abans del descans. Tot i això, l'equip de Mitchell es va saber sobreposar una lesió muscular en aquest cap de l'ucraïnès Sigankov i va fer una segona bona meitat. Això sí, Tot i el gol anul·lat pel VAR per un fora de joc milimètric i per un penal fallat pel macedoni Miovski, va empatar a través de Donny van den Beek, qui va tenir ocasions de guanyar. Però un nou cop de mala sort amb un altre gol en pròpia porteria, en aquest cas del central, volíem dir, Krejci, va impedir puntuar els gironins.
Ahir es va acabar la segona jornada d'aquesta fase de Lliga de Champions masculina, que a banda d'aquest Girona 2, Feyenoord 3, ens va deixar alguna sorpresa més, Alba.
Sí, destacant l'ensopegada del vigent campió, el Real Madrid, que va perdre 1-0 al camp de l'Illa francès, i del Bayern de Múnich, que va caure amb un resultat idèntic al camp de l'Aston Villa. També va perdre l'Atlètic de Madrid amb un contundent golejada a Lisboa contra el Benfica per 4-0.
La classificació queda liderada de manera sorprenent per la Borussia Dortmund, això finalista de l'any passat, i pel Brest francès, l'equip revelació.
Només 7 equips dels 36 han guanyat els dos primers partits, mentre que 7 n'han guanyat un i empatat un altre. El Barça es troba en 16a posició, amb 3 punts, els mateixos que el Real Madrid, que és 17è, i l'Atlètic de Madrid, 23è. El Girona ara mateix quedaria eliminat en la posició número 30, encara sense puntuar.
Propera jornada de Champions, 22 i 23 d'octubre. El Girona rebrà l'Slovan de Bratislava, Montilivi, el dimarts 22 d'octubre, i el Barça rebrà ni més ni menys que el Bayern de Múnich, el dimecres 23, just abans, per cert, del clàssic de Lliga, del 26 d'octubre al Bernabéu. Un Barça que hi va fer oficial la incorporació de Wojciech Szczęsny.
El porter polonès, que s'havia retirat aquest estiu després de jugar a l'Eurocopa, ja ha signat el seu nou contracte que el vincula al Barça fins a finals de temporada. Szczęsny arriba per suplir la baixa de llarga durada de lesionat Ter Stegen i li competirà el lloc a la porteria Iñaki Peña.
Encara en futbol, sanció suau per a l'Espanyol pel llançament d'un got de plàstic per part d'un aficionat cap a l'àrbitre.
L'incident va tenir lloc, recordem, en la derrota del conjunt blanquiblau contra el Villarreal de fa una setmana. Finalment, el comitè de disciplina ha decidit aplicar una multa de 3.000 euros al club, així com un avís de tancament de l'estadi en cas de reincidència. La resolució ha valorat la ràpida i eficaç identificació de l'autor dels fets, procediment en el qual van col·laborar membres de seguretat juntament amb el personal de l'Espanyol.
En categoria femenina, avui tenim un duel català en la segona ronda de la Copa de la Reina.
Serà a partir de les 7 de la tarda. L'Espanyol, recent ascendit a la Lliga F, rep l'AM Lleida, equip de la part alta de la Primera Federació, en un partit en una eliminatòria a partit únic.
I un últim punt de futbol, tornant a la categoria masculina, ens quedem sense representants catalans a la Copa Federació.
El Centre d'Esport Sabadell va caure eliminat ahir als vuitens de final d'aquesta competició, després de perdre els penals al camp del Poblense Balear. Els arlequinats van aconseguir empatar el gol inicial dels mallorquins, però els llançaments des dels 11 metres, que havien donat la classificació al Sabadell en la ronda anterior, en aquesta ocasió van sortir creu.
En bàsquet, el Barça s'estrena avui a l'Eurolliga masculina.
El nou projecte blaugrana dirigit per l'agarenc Joan Peñarroya debuta aquesta tarda a les 7 en una nova temporada de la màxima competició europea. Ho farà a Lituània, a la complicada pista dels Alguiris de Kaunas.
I ahir, victòria plàcida del Baxi Manresa a la primera jornada de la FIBA Champions League.
Els manresans van atropellar per un contundent 96-64 el campió portuguès, el Benfica, en la primera jornada de la fase de grups. L'altra bona notícia va ser la reaparició del capità, Guillem Jou, que va tornar a jugar després de mig any lesionat.
En handbol, el Barça disputa aquesta tarda la final de consolació del Mundial de Clubs.
Els blaugranes, que van caure dimarts a les semifinals contra el Veszprém hongarès, que entrena l'extècnic del Barça, Xavi Pascual, s'enfronten avui a l'anfitrió de la competició, l'Al-Ahly egipci. El partit començarà a les 4 de la tarda i a la final, que jugarà aquest vespre, el Veszprém es veurà les cares contra el vigent campió de les 3 últimes edicions, el Magdeburg alemany.
En waterpolo arrenca la fase de classificació de la Champions femenina, a on hi tindrem 3 catalans.
Aquest vespre, primera jornada al grup D, on hi ha el Terrassa, que juga a Eger, a Hongria, amb el primer partit contra l'anfitrió a partir de 8:45 del vespre. I també avui el Catalunya, que debuta en Champions, s'estrena contra el Volia Meni grec en la primera ronda del grup E, que juga a Berlín. El duel serà a les 8 del vespre. I finalment, el Club Natació Sant Andreu, tercer classificat de l'última edició de la Champions, no jugarà fins demà al vespre contra l'anfitrió del seu grup, el Panionios grec.
En tenis, Paula Badosa ja és a les semifinals del 8000 de Pequín.
La tenista empordanesa ha guanyat aquest matí la tenista local, la xinesa Shuai Zhang, per 6-1 i per 7-6. La rival de Badosa a semifinals sortirà del partit que enfrontarà la ucraïnesa Yulia Starodubsteva i la nord-americana Coco Gauff.
I un últim punt, en vela, la Copa Amèrica de Barcelona, l'Ineos Britannia ja és només una victòria de guanyar la Copa Louis Vuitton.
Els britànics van trencar ahir amb la igualtat de la final d'aspirants, guanyant les dues regates contra la Luna Rossa italià per situar el 6-4. Avui hi ha jornada de descans i demà l'equip de la Gran Bretanya tindrà dues oportunitats per segellar el títol i convertir-se en el rival del Team New Zealand, que defensa la Copa Amèrica. Els sicilians, en canvi, haurien de guanyar les dues regates de divendres per forçar el desempat de dissabte.
I ja és dijous i toca repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Alba, tindrem futbol i handbol.
Nova cita a la xarxa més amb la màxima categoria de futbol català, la Lliga Elite, amb un dels partits que obre la tercera jornada a partir de les 4 de la tarda entre el Manlleu i el Figueres. I dues hores més tard, a les 6, també a la plataforma de streaming, el millor handbol amb el duel de la quarta jornada de la Lliga Guerreras Iberdrola entre el CAC 7 Granollers i l'Elda Prestigio.
I diumenge, més futbol, però també hoquei patins i rugby.
Serà a partir de les 12 del migdia i en exclusiva a la xarxa més, on es podrà veure el debut de la Unió Esportiva Santboiana en l'inici de la Lliga a la Divisió d'Honor Masculina de Rugby contra el Huesitos, la Vila Valencià. I ja a la tarda, la xarxa més oferirà les finals de dues lligues catalanes d'hoquei patins. A les 4 de la tarda, la masculina de plata, i a 6:45, la de la Lliga Catalana Femenina. Finalment, a les 6:10, nou duel català de la segona federació masculina de futbol amb l'enfrontament entre el Terrassa i el Badalona Futur a la xarxa més i a l'Enjoc TV.
Dijous 3 d'octubre, 12 minuts passen de la una, comencem parlant de futbol i del debut històric, però a Marc, del Girona a casa, ahir a Montilivi, a la Champions masculina. Els blanquivermells van caure 2-3 contra el Feyenoord en un partit que va tenir de tot. Pluja, dos dels gols dels neerlandesos van ser en pròpia porteria, de Jan Heller era el primer i de Krejci el tercer, un penal fallat per banda, aturat pels porters, i un gol anul·lat del Girona per fora de joc, un vist pel VAR i molt just, i una lesió, encara la primera meitat del que estava sent fins ara el millor dels gironins, l'ucraïnès Víctor Sigankov. La crònica d'aquest Girona 2, Feyenoord 3, des de Girona FM, Pau Llafanye.
Un partit condicionat per la pluja que va fer acte de presència i també per les errades d'un Girona que es va mostrar massa tou a la sortida de pilota i a nivell defensiu, i que també va tornar a pagar la falta d'efectivitat de cara a porteria rival. Dos penals fallats, un per cada equip i dos gols en pròpia porteria van ser una llosa massa gran per un partit on l'equip i l'afició hi tenia dipositades moltes esperances. Mitchell, per la seva part, es mostrava preocupat per la falta de verticalitat de l'equip.
No me gusta eso. Y es algo que no es el control de juego que queremos. Queremos controlar en campo rival, queremos ir hacia adelante. Y tú no puedes permitirte en Champions, bueno, ni siquiera en la Liga, tener... pasarte el balón por pasártela. Eso no vale para nada y no es bueno para nuestra manera de hacer las cosas.
La creu del partit, més enllà del resultat, la lesió muscular de Sigankov, que se suma a les d'Oriol Romeu i Daley Blind, i la polèmica amb les entrades, perquè es van detectar alguns seients buits i d'altres a la zona local que estaven ocupats per seguidors del Feyenoord.
Gràcies, Pau. Amb aquest resultat, el Girona es queda com un dels 8 equips que no han puntuat després de dues jornades i que quedarien eliminats al final d'aquesta fase de Lliga de la Champions. N'hi ha 7 que han guanyat els dos partits i 7 més que han sumat 4 punts. Un han guanyat un i n'han empatat un altre. D'altra banda, en el grup que tenen 3 punts hi trobem el Barça, que és 16è, però també el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid, 17è i 23è, respectivament, després de que tots dos perdessin fora de casa. Els blancs al camp del Lilla, francès, i els matalassers al del Benfica, però un contundent 4-0. Propera jornada de Champions, 22 i 23 d'octubre. El Girona rebrà l'Slovan de Bratislava a Montilivi el dimarts 22 i el Barça rebrà ni més ni menys que el Bayern de Munic, l'exequip de Hansi Flick, el dimecres 23, just abans del clàssic de Lliga del Bernabéu, del dissabte 26 d'octubre. Un Barça que jo feia oficial un secret a veus en els últims dies. Wojciech Szczęsny és nou jugador del primer equip masculí blaugrana, el porter polonès que va signar ahir el seu nou contracte amb el president, Joan Laporta, que vincula amb el Barça fins a final de temporada. Arriba després d'haver decidit que es retirava aquest estiu, passat els 34 anys, però amb ganes i il·lusió d'endomar aquest nou repte en la decisió, tal com va explicar ell, i va jugar un paper molt important al seu company a la selecció polonesa i ara al Barça, Robert Lewandowski.
I was already in retirement Jo ja estava retirat i ell va sonar molt convincent perquè al principi no estava segur d'estar preparat per nous reptes. Però vaig parlar amb la meva família, amb els meus amics i tothom em va dir que seria estúpid no acceptar-ho. I estic d'acord amb ells. Per tant, el Robert ha jugat un paper important. Va ser la primera persona en ficar-me al cap la idea d'intentar-ho i em va convèncer.
Chesney, que arriba per suplir la baixa del lesionat de llarga durada Marc-André Ter Stegen i competir-li el lloc a la porteria a Iñaki Peña, que ha jugat a titular els últims 3 partits, amb 2 porteries a 0, però 4 gols encaixats en la derrota a Pamplona. Veurem si ja entra a la convocatòria per al partit de diumenge a Vitoria, al camp de l'Alavés, o si s'espera ja després de l'aturada de seleccions de la setmana que ve. I en categoria femenina, avui tenim un duel català a la segona ronda de la Copa de la Reina, eliminatòria a partit únic, s'enfronten l'Espanyol, recent ascendit a la Lliga F, i la EM Lleida, que equip que porta anys ja a la zona alta de la segona categoria estatal, la primera federació. La preve des de 1 a 1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Una EM que arribarà a la cita de Copera després d'una important victòria contra el Dux Logroño a casa, la primera de la temporada, i que permet a les jugadores de la terra ferma enfilar aquesta complicada eliminatòria amb la moral alta. Ens ho explicava l'entrenador Rubén López.
Sí, sobretot per com es va donar. Al final ens va sortir tot bé al principi, però amb l'expulsió s'havia complicat la cosa, després l'empat al 70. Jo crec que per la moral de les jugadores, sabent encara que estem en una bona línia i ho estàvem fent bé, però els resultats, bueno, no acabaven d'acompanyar, és molt important a nivell moral com es va donar el partit.
Tot plegat per enfilar una eliminatòria exigent contra un equip de primera divisió que la temporada passada competia a primera federació i que va eliminar el propi AM als play-offs. Ara bé, tot i jugar contra l'Espanyol i fer-ho a la Dani Hart, que les lleidatanes van a per totes. Així ho deia López.
Sí, evidentment que sí. Al final tenim moltes ganes de jugar, és molt motivant jugar contra un equip de primera divisió, encara que sigui fora, i seguim amb una il·lusió que jo vaig transmetre des que vaig arribar aquí. Al final, com a grup i també personalment, tinc la il·lusió de poder disputar una eliminatòria de Copa de la Reina a casa, al Tracasen, amb un equip de primera divisió, i seria guanyant avui, ho aconseguiríem i seria molt important per nosaltres.
El partit dona el tret de sortida avui a les 7 de la tarda.
I encara en futbol, tornant a la categoria masculina, hi vam tenir també eliminatòria de Copa Federació, amb l'únic representant català que teníem, el Sabadell, i també de la Copa Catalunya. En primer lloc, el Centre d'Esport Sabadell va caure eliminat als vuitens de final d'aquesta Copa Federació, després de perdre la tanda de penals al camp del Poblense Balear, els llançaments des dels 11 metres que havien donat la classificació, recordem, els arrequinats a l'eliminatòria anterior al camp del Múrcia, i en canvi, en aquesta ocasió va sortir creu, i per tant el Sabadell s'haurà de centrar ara en la Lliga, on és líder, per cert, al grup 3 de la segona federació. I a la Copa Catalunya es van disputar 11 partits de la quarta jornada, també a partit únic, que van comportar alguna sorpresa. En els duels entre equips de tercera federació, el Tona va superar 1-3 al Paralada i el Sant Cristòbal va guanyar 2-1 a l'Escala. D'altra banda, hi van caure l'Ospi, els penals contra l'Atlètic Roda de Barà, de segona catalana, i el Reus Redis al camp del Castelldefels, que ha de jugar a la Lliga Elite. En canvi, sí que van fer la feina el Prat, el Vilafranca, el Mollerussa, l'Olot i el Badalona, que va guanyar a la Juventus de Lloret. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durant, bon dia.
Bon dia. El Badalona es va imposar a la Juventus de Lloret per 1-0 en partit corresponent a la quarta eliminatòria de la Copa Catalunya. Els escapulats es classifiquen per a la fase següent. El conjunt de Jordi López es va haver d'emprar a fons, ja que l'equip de Lloret, que milita a la primera catalana, es va mostrar molt intens durant els 90 minuts. A la primera part, els escapulats van dominar el maig, però els visitants a la contra van intentar sorprendre la porteria defensada ahir per Alex Sanz. Al descans, el marcador no es va moure. En el segon període es va mantenir la igualtat en el terreny de joc, però els canvis van acabar decidint el partit cap al costat badaloní. L'uruguaià Germán Fasani va fer un gran control a l'interior de l'àrea per acabar amb rematada final al fons de la porteria, una diana que li va donar la victòria al seu conjunt. Escoltem el golejador escapulat, Germán Fasani, valorant la victòria i destacant la intensitat del duel.
Sabemos que era un equipo muy intenso, con buenos jugadores. El partido, además, fue un partido de ida y vuelta, incluso un poco desordenado. El campo estaba muy rápido también, eso facilitaba esas transiciones demasiado rápidas y por suerte pudimos ganar, nos vamos con la clasificación y contentos.
La polèmica va saltar al final del partit, amb picabaralla d'alguns jugadors i components de la banqueta de la Juventus de Lloret que van saltar al terreny de joc, recriminant a l'àrbitre algunes decisions. La tripleta arbitral va haver de ser escortada per la policia un cop va accedir al túnel de vestidors.
Gràcies, Ramon. Finalment també van complir els pronòstics ahir en aquesta Copa Catalunya la Fundació Esportiva Grama, tot i ser el QE del grup 5 de tercera federació, encara sense puntuar, ahir va superar a domicili a la Sabadellenca, també de segona catalana. Ràdio Sabadell, Edu Gutés, bon dia.
Bon dia. Tot i que les tres categories de diferència no es van notar a la primera meitat, en què el conjunt taronja va tenir ocasions per avançar-se en el marcador, al final es va imposar la lògica. Al descans, el resultat era de 0-0 i amb molta competitivitat per part dels de Juan Carlos Rodríguez. El tècnic elogia el bon paper dels seus homes.
Sobre todo la primera parte, bueno, lo que comentábamos, hemos llegado con más facilidad que ellos, hemos estado muy bien posicionados. La lástima, la segunda parte, minuto 60 por ahí, que no han hecho un gol en falta en estrategia. Y a partir de ahí, bueno, gente importante que tengo en el equipo, pues bueno, he tenido que hacer algún cambio porque estaban ya un poco tocados.
L'inici de la segona part, però, va ser fatídic per la sabadellenca, encaixant 3 gols en menys de 20 minuts. Sergi Hernández va retallar distàncies, però la grama en una contra signava l'1-4 definitiu. Acaba així l'espectacular ratxa de la sabadellenca al Municipal de la Creu, on feia gairebé 2 anys que no hi perdia, des del gener del 2023, tot i que aquest rècord segueix vigent en Lliga.
Gràcies, Edu. Encara quedaran dues eliminatòries d'aquesta quarta ronda, el Manlleu Muntanyesa, que tindrà lloc dimecres de la setmana que ve, i el Vic Vilassar, que jugarà d'aquí a dues setmanes, dimecres 16 d'octubre. Pel que fa a la Copa Catalunya Femenina, amb 8 equips, les eliminatòries es disputaran també el dimecres 16 d'octubre. En bàsquet, avui torna l'Eurolliga masculina amb la primera jornada i el Barça debuta a Lituània, la sempre calenta pista dels Alguiris de Kaunas. El nou projecte liderat per Joan Peñarroya comença de zero, tal com assegurava ell mateix, en un pavelló on sempre que genera molt ambient i contra un equip que també ha canviat molt i destaca per la polivalència dels seus jugadors.
Vull veure un equip pues, que segueixi intentant estar junt, que cada dia tinguem més capacitat de compartir la pilota i que a nivell defensiu siguem sòlids davant d'un rival una mica especial, no? Un rival que té jugadors molt semblants en posicions diferents, no? Poden jugar des de la posició 2 al 5 amb jugadors que quasi bé no saps qui és el 2 i qui és el 5, no? Amb la qual cosa això ens generarà problemes de lectura tant a nivell ofensiu com defensiu i aviam com ens adaptem a un primer partit amb aquestes característiques.
Sobre les expectatives en aquesta competició, després que el Barça encadeni 2 anys sense arribar a la Final Four, el tècnic agarenc es va mostrar ambiciós, assegurant que té un equip del nivell de la competició, però que s'ha d'anar pas a pas i de moment continua construint. Aquesta tarda a les 7, aquest debut al Zalgirio Arena, Zalgiris Barça, abans de visitar diumenge al Barris Nord per enfrontar-se al Jaiopos Lleida. I un altre dels 5 catalans de CB, el Baxi Manresa, va estrenar-se ahir també en competició europea amb una victòria còmoda al Nou Congost contra el Benfica portuguès. Els del Bages, que ja van guanyar la primera jornada de CB contra el València, de Pedro Martínez, van atropellar per un contundent 92-64 el campió portuguès i a més van tornar a poder gaudir del seu capità Guillem Jou a la pista després de mig any sense jugar per lesió. La crònica és de Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
Els manresans han passat per damunt els portuguesos en un partit en què ha destacat un nom propi, el de Derrick Alston Jr. amb 25 punts. Els vegencs van dominar de principi a fi. De fet, el primer quart ja reflectia un parcial de 31-17. L'equip de Diego Campo, així com contra el València el passat dissabte, es va tornar a exhibir molta intensitat i també va fer notar la gran diferència competitiva entre tots els conjunts. En sala de premsa i més enllà de la victòria, el tècnic Ocampo explicava que l'objectiu a la competició és el mateix que l'ACB, anar dia a dia.
Yo creo que tiene que ser nuestra filosofía de vida. Ir día a día, más que partido a partido, que estuvo muy bien lo que dijo el Cholo, yo diría entrenamiento a entrenamiento. Yo ahora no pensar en el entrenamiento de mañana, ahora disfrutar la victoria porque es muy merecida, ¿no? E ir poco a poco. Y si hablamos de los partidos, pues uno a uno y ya está.
Diumenge a partir de les 5, el Baxi disputarà la segona jornada de la Lliga ACB en un duel català a la pista del bàsquet Girona.
I en waterpolo avui arrenca la fase de classificació de la Champions femenina, on hi tindrem 3 catalans. Aquest vespre, primera jornada del grup D, on hi ha el Terrassa, que juga a Eger, a Hongria, amb el primer partit contra l'anfitrió a partir de 8:45 del vespre. La Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
Tot a punt per l'aventura europea del Club Natació Terrassa a Hongria. Recordem que l'equip agarenc s'haurà d'enfrontar al Digi Eger, al conjunt del Keruleti hongarès, al CIS Roma i al Palunoto Trieste d'Itàlia. Recordem que el debut serà aquesta nit davant l'equip anfitrió, l'Eger, a partir de 8:45 del vespre, un dels rivals més complicats. Divendres serà dia de descans i dissabte el rival serà el Trieste a partir de 10:00 i el Keruleti a 8:45 del vespre. El partit davant l'Alcir Roma serà diumenge a partir de les 11. Recordem que els dos primers classificats passen a la següent ronda. En cas de no quedar entre aquests dos primers classificats, les agarenques disputarien la Eurocup. Escoltem protagonista. Jordi Millán és l'entrenador del Club Natació Terrassa.
L'objectiu és passar. Passar i passar primeres. No podem especular amb no entre les... No, anem a jugar contra els quatre equips que tenim al grup. Sí que és veritat que sobre el paper Alegre i la Roma, dels altres dos, són més forts i bueno, hem de lluitar això, hem de passar dos, però nosaltres anem a intentar lluitar amb tots i intentar passar primeres. Durant vol estar al màxim nivell. Jo crec que per un equip com el nostre, que ha fet un canvi tan important, que són 7 jugadores noves, amb l'entrenador, al final el creixement ha de venir amb la màxima competició.
I escoltem a una de les incorporacions d'aquesta temporada, Helena Dalmases.
Pensem que podem fer un molt bon paper en aquesta primera fase. El primer partit és contra l'Eger, que és un equip difícil i més a casa d'elles, però bueno, nosaltres ho estem preparant per donar el màxim, estem mirant cada petita cosa per corregir, per fer-ho el millor possible, i nosaltres anem amb mentalitat de classificar-nos per la següent fase.
Doncs aquesta nit, debut davant l'equip anfitrió, l'Eger a partir de 8:45 del vespre, un Club Natació Terrassa que busca donar la sorpresa en aquesta Champions.
Gràcies, Miqui. També avui el Catalunya de Catabut en Champions s'estrena contra el Bully Akmeni grec en la primera jornada del grup E, que juga a Berlín, i el duel serà a les 8 del vespre. Finalment, el Club Natació Sant Andreu, tercer classificat a l'última edició de la Champions, que ja es va estrenar al seu palmarès amb aquesta temporada amb el títol diumenge passat de la Copa Catalunya, es desplaça a Atenes per jugar demà al vespre contra l'anfitrió, el Panionios grec. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, del Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. We found, I'm ready, we still got a long way, but look how far we come now, hands up for your colors.
La xarxa de comunicació local. Aquesta.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Argentanes són verdes, són blanques i una flor que surt dins una teulada més grolla i més alta, dues quarades de sucre, suc de taronja, sa boira d'Escòcia, dues quarades de sucre, suc de cafè, cafè de Colòmbia, catedrals tanquen ses portes i de dins jo sé que ja som a Rússia i tot ja en sa veritat d'una rasta insuperable a Rússia hi viu sa gent en 0 graus se congelen i s'aguanten. Quarades de sucre, suc de taronja, ses faldes d'Escòcia, dues quarades de sucre, suc de cafè de Colòmbia, catedrals amb dormideres i dones, se tanquen ses portes i de dins ja sé que ja som a Rússia i tot en sa veritat d'una rasta insuperable a Rússia. Hi viu sa gent en 0 graus, se congelen i s'aguanten. insuperable. A Rússia hi viu sa gent en 0 graus, se congelen i s'aguanten. A Rússia hi tallen sa veritat d'una rasta insuperable.
Bon dia i bon dijous, 3 d'octubre de 2024, això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dijous 3 d'octubre, avui evidentment parlarem de la derrota d'ahir del Girona a la segona jornada de Champions masculina de futbol, amb l'estrena de Montilivi a la competició, però també farem la prèvia del duel català de Copa de la Reina entre l'Espanyol i l'AM Lleida, que es disputa aquesta tarda, i dels Alguiris Barça, de la primera jornada de l'Eurolliga masculina de bàsquet. Futbol, bàsquet, però també waterpolo, perquè des d'avui i fins diumenge juga la fase prèvia de la Champions femenina, amb tres equips catalans, el Terrassa, el Catalunya i el Sant Andreu. Avui en parlarem amb la portera de l'equip andreuenc, una de les més destacades d'aquest equip, MVP de la final de la Copa Catalunya de diumenge passat, i també or olímpic aquest estiu amb la selecció espanyola, Martina Terré. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb l'albatriador, hola, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol, debut històric, però a Marc, de Montilivi, ahir a la Champions.
Sí, perquè el Girona va acabar perdent per 2-3 contra el Feyenoord en el primer partit de la màxima competició continental a Montilivi. El santcoatenc David López va ser l'encarregat d'avançar el conjunt blanc i vermell, marcant un gol històric, el primer de la història, de fet, del club en Champions. Però l'alegria va durar poc i un parell d'errades van fer que els neerlandesos, que fins i tot van fallar un penal, remuntessin abans del descans. Tot i això, l'equip de Mitchell es va saber sobreposar a una nova lesió muscular, en aquest cas de l'ucraïnès Sigankov, que va ser va fer una bona segona meitat. Això sí, tot i el gol anul·lat pel VAR per fer un fora de joc milimètric i un penal fallat pel macedoni Miovski, va empatar a través de Donny van den Beek i va tenir ocasions per guanyar. Però un nou cop de mala sort, amb un altre gol en pròpia porteria, en aquest cas del central Krejci, va impedir puntuar els gironins.
Ahir es va acabar aquesta segona jornada d'aquesta fase de Lliga de Champions masculina, aquest nou format, que a banda d'aquest Girona 2, Feyenoord 3, ens va deixar alguna sorpresa més.
Destacant l'ensopegada del vigent campió, el Real Madrid, que va perdre per 1-0 el camp de l'Illa Francès, i també la del Bayern de Múnich, que va caure amb un resultat idèntic al camp de l'Aston Villa. També va perdre l'Atlètic de Madrid amb una contundent golejada a Lisboa contra el Benfica per 4-0.
La classificació, per tant, queda liderada, de moment, de manera sorprenent, pel Borussia Dortmund, que va ser, això sí, finalista l'any passat, i pel Brest francès, l'equip revelació.
Només 7 equips dels 36 han guanyat els dos primers partits, mentre que 7 més n'han guanyat un i n'han empatat un altre. El Barça es troba en 16a posició, amb 3 punts, els mateixos que té el Real Madrid, que és 17è, i l'Atlètic de Madrid, 23è. El Girona, ara mateix, quedaria eliminat en la posició número 30, encara sense puntuar.
Recordem que els 8 primers són els que es classifiquen directament per als vuitens de final, entre el 8 i el 24, que és on està ara mateix el Barça, el Madrid i l'Atlètic de Madrid, haurien de jugar aquesta eliminatòria de vuitens de... aquesta eliminatòria prèvia, els setzents de final. Propera jornada de Champions, 22 i 23 d'octubre, el Girona rebrà l'Slovan de Bratislava a Montilivi i el dimarts 22, i el Barça rebrà el Bayern de Múnich el dimecres 23, un Barça que hi va fer oficial finalment la incorporació de Wojciech Szczęsny.
El porter polonès, que s'havia retirat aquest estiu després de jugar a l'Eurocopa, ja ha signat el nou contracte que el vincula al Barça fins a finals de la temporada. Szczęsny arriba per suplir la baixa de llarga durada de lesionat Ter Stegen i li competirà el lloc a la porteria Iñaki Peña.
Encara en futbol, sanció suau per a l'Espanyol pel llançament d'un got de plàstic per part d'un aficionat cap a l'àrbitre.
L'incident va tenir lloc en la derrota del conjunt blanquiblau contra el Villarreal fa una setmana. Finalment, el comitè de disciplina ha decidit aplicar una multa de 3.000 euros al club, així com un avís de tancament de l'estadi en cas de reincidència. La resolució ha valorat, diuen, la ràpida i eficaç identificació de l'autor dels fets, procediment en el qual van col·laborar els membres de seguretat juntament amb el personal de l'Espanyol.
En categoria femenina, femenina, avui tenim un duel català, la segona ronda de la Copa de la Reina.
Serà a partir de les 7 de la tarda. L'Espanyol, recent ascendit a la Lliga F, rep la EMA Lleida, equip de la part alta de la Primera Federació, en una eliminatòria a partit únic.
I un últim punt de futbol. Tornant a la categoria masculina, ens quedem sense representants catalans a la Copa Federació.
El Centre d'Esport Sabadell va caure eliminat ahir als vuitens de final d'aquesta competició després de perdre els penals al camp del Poblense Balear. Els arlequinats van aconseguir empatar el gol inicial dels mallorquins, però llançaments des dels 11 metres que havien donat la classificació al Sabadell en la ronda anterior, en aquesta ocasió van sortir creu.
En bàsquet, el Barça s'estrena avui a l'Eurolliga masculina.
El nou projecte blaugrana dirigit per l'agarenc Joan Peñarroya debuta aquesta tarda, serà a les 7, en una nova temporada de la màxima competició europea. Ho farà a Lituània, a la complicada pista dels Alguiris de Kaunas.
I ahir, victòria plàcida del Baxi Manresa, l'estrena a la FIBA Champions League.
Els manresans van atropellar per un contundent 92-64 el campió portuguès, el Benfica, en la primera jornada de la fase de grups. L'altra bona notícia va ser la reaparició del capità Guillem Jou, que va tornar a jugar després de mig any lesionat.
En handbol, el Barça disputa aquesta tarda la final de consolació del Mundial de Clubs.
Els blaugranes, que van caure dimarts a les semifinals contra els Esprem hongarès, que entrena l'extècnic blaugrana Xavi Pasqual, s'enfronten avui a l'anfitrió de la competició, l'Al-Ahli Egipci. El partit començarà a les 4 de la tarda i a la final, que jugarà aquest vespre, el Esprem es veurà les cares contra el vigent campió de les 3 últimes edicions, el Magdeburg Alemany.
En waterpolo arrenca la fase de classificació de la Champions femenina, on hi tindrem 3 equips catalans.
Aquest vespre, primera jornada al grup D, on hi ha el Terrassa, que juga a Eger, Hongria, amb el primer partit contra l'anfitrió a partir de 8:45 del vespre, i també avui el Catalunya, que debuta en Champions, s'estrena contra el Volamini grec en la primera jornada del grup E, que juga a Berlín. El duel serà a les 8 del vespre i, finalment, el Club Natació Sant Andreu, tercer classificat en l'última edició de la Champions, no jugarà fins demà al vespre. Ho farà contra l'anfitrió del seu grup, el Panionios grec.
Recordem que els dos primers classificats es classifiquen per aquesta Champions, de cada grup, en grups de 5, per tant, 4 partits en 3 dies. Ho jugaran per cada equip. En tennis, Paula Badosa ja és a les semifinals del 8000 de Pequín.
La tenista empordanesa ha guanyat aquest matí a la tenista local, la xinesa Shuai Zhang, per 6-1 i 7-6. La rival de Badosa, a semifinal, sortirà del partit que enfrontarà la ucraïnesa Staro Dubsteva i la nord-americana Coco Gauff.
I en vela, un últim punt, a la Copa Amèrica de Barcelona, l'Ineos Britannia ja és només una victòria de guanyar la Copa Louis Vuitton.
Els britànics van trencar ahir amb la igualtat de la final d'aspirants, guanyant les dues regates contra l'Una Rossa Italià per situar el 6-4. Avui hi ha jornada de descans i demà l'equip de la Gran Bretanya tindrà dues noves oportunitats per segellar el títol i convertir-se en el rival del Team New Zealand, que defensa la Copa Amèrica. Els sicilians, en canvi, haurien de guanyar les dues regates de divendres per forçar el desempat de dissabte.
I és dijous i toca repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Alba, tindrem futbol i handbol.
Sí, una nova cita a la xarxa més amb la màxima categoria del futbol català, la Lliga Elit, amb un dels partits que obre la tercera jornada a partir de les 4 de la tarda entre el Manlleu i el Figueres. I dues hores més tard, a les 6, també a la plataforma de streaming, el millor handbol amb el duel de la quarta jornada de la Lliga Guerreras Iberdrola entre el CAC 7 Granollers i l'Elda Prestigio.
Això serà dissabte, diumenge, més futbol, però també hoquei, patins i rugby.
I serà a partir de les 12 del migdia i en exclusiva a la xarxa més, on es podrà veure el debut de la Unió Esportiva Sant Boian en l'inici de la Lliga de Divisió d'Honor Masculina de Rugbi contra el Huesitos, la Vila València. I ja a la tarda, la xarxa més oferirà les finals de dues lligues catalanes d'hoquei patins, a les 4 la masculina de plata i a 6:45 la de la Lliga Catalana Femenina. Finalment, a les 6:10, nou duel català a la segona federació masculina de futbol amb l'enfrontament entre el Terrassa i el Badalona Futur a la xarxa més i a l'Enjoc TV.
Ladies and gentlemen, let's go. Dijous, 3 d'octubre, 9 minuts ja passen de 2:15. Comencem parlant de futbol i del debut històric, però a Marc, del Girona, ahir a casa Montilivi a la Champions masculina. Els blanquivermells van caure 2-3 contra el Feyenoord en un partit que va tenir de tot pluja. Dos gols dels neerlandesos van ser en pròpia porteria, de Jan Heller el primer i de Krejci el tercer. Un penal fallat per banda, aturat pels porters. Un gol anul·lat al Girona per fora de joc vist pel VAR i una lesió encara a la primera meitat del que estava sent fins ara llavors el millor per als gironins, l'ucraïnès Víctor Tsigankov. El tècnic Mitchell va assegurar que no era una qüestió de sort i que s'havia de mirar endavant.
Hay que seguir trabajando, levantar a la gente, olvidarnos del partido, mirar al Athletic. El Athletic es lo más importante a partir de ahora. Y otra vez me voy muy preocupado por el tema de la lesión de Víctor, porque son tres jugadores que perdemos una semana, tres jugadores importantes. Y son momentos que tenemos que saber superar como equipo.
Un Mitchell que, això sí, a banda de la lesió de Tsigankov, Mitchell va sortir preocupat pel tram de la primera meitat a partir de l'empat al Feyenoord.
Ya sé que el fútbol vives de los resultados, pero a mí no me influyen para nada, para nada. Y gracias a Dios tengo un club que hasta el día de hoy me ha respetado en eso. Con lo cual, o sea, tengo todo a favor como para no pensar en el resultado. Hoy no merecemos perder, pero hemos perdido. Pero no me importa. Quiero el rendimiento, pero quiero el rendimiento de la segunda parte y de los primeros 10, 15 minutos de partido, donde hemos ido a por el rival. Y luego no me valen 20 minutos malos, no me valen. Y se han equivocado muchos jugadores en ese sentido. Demasiados pases hacia atrás cuando tienes que ir hacia adelante. Que no lo quiero, que no me gusta nada. Que es que el fútbol no es pasar el balón para atrás.
D'aquest resultat, el Girona es queda com un dels 8 equips que no han puntuat després de 2 jornades de Champions i que quedarien eliminats. Al final d'aquesta fase Lliga, n'hi ha 7 que han guanyat els 2 partits i 7 més que han sumat 4 punts. N'han guanyat un i n'han empatat un altre. D'altra banda, el grup dels equips que tenen 3 punts, hi trobem el Barça, que és 16, però també el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid, 17è i 23è, respectivament, després que tots dos ahir perdessin fora de casa, els blancs al camp de l'Illa i els matalassers al del Benfica. Propera jornada de Champions, 22-23 d'octubre, el Girona rebrà l'Slovan de Bratislava a Montilivi el dimarts 22 d'octubre i el Barça rebrà ni més ni menys que el Bayern de Múnich, l'exequip de Hansi Flick, el dimecres 23, just abans del clàssic de Lliga del Bernabéu del dissabte 26. Un Barça que hi feia oficial un secret a veus. En els últims dies, Wojciech Szczęsny és el nou jugador del primer equip de la masculina blaurana, el porter polonès que va signar ahir el seu nou contracte amb el president Joan Laporta, que el vincula amb el Barça fins a final de temporada. Arriba després d'haver decidit, recordem que retirava aquest estiu passat als 34 anys, però amb ganes d'il·lusió d'entomar aquest nou rep.
It's a very proud moment. I was honestly ready for retirement.
És un moment de molt orgull. Estava honestament preparat per la retirada i era feliç. No ho hauria fet per ningú més. Els dos primers dies que he estat aquí, en aquesta ciutat, he vist com m'ha tractat la gent i com d'important és per ells. I això em fa sentir orgullós, ser part d'aquesta família increïble, perquè malgrat que és una gran institució, un gran club de futbol, he sentit que també és una família només en aquests dos dies. I això és bo per mi, perquè la família sempre ha estat molt important i ara s'amplia una mica més.
A la decisió per convèncer-nos a tornar a jugar, tal com explica ell, va jugar un paper important el seu company a la selecció polonesa i ara al Barça, Robert Lewandowski. Szczęsny arriba per suplir la baixa de lesionat de llarga durada Marc-André Ter Stegen i competir-li el lloc a la porteria a Iñaki Peña, que ha jugat de titular els últims 3 partits amb 2 porteries a 0 amb 4 gols encaixats en la derrota 4-2 a Pamplona. Veurem si ja entra la convocatòria pel partit de diumenge a Vitoria, al camp de l'Alavés, o si s'espera ja després de l'aturada de seleccions de la setmana que ve. I en categoria femenina, avui tenim un duel català a la segona ronda de la Copa de la Reina, eliminatòria partit únic, s'enfronten l'Espanyol, recent ascendit de la Lliga F, i la M Lleida, equip que porta anys a la zona alta de la categoria estatal, la primera federació femenina. Escoltem l'entrenador de l'Espanyol, Sara Monforte.
Ens motiva molt aquesta competició, perquè al final, bueno, l'Espanyol les ha guanyat i ojalà puguem tornar a somiar en això, no? I bueno, damunt, pues, una M, que és un equip molt competitiu, que crec que donarà molta feina, perquè considero que és un equip dels millors de la primera ref. Rubén li fica molta intensitat, vindran aquí amb la il·lusió de poder guanyar-nos i eliminar-nos, no? Però bueno, l'equip està preparat per a poder contrarrestar el joc de l'AM. És un equip que en poc et genera, és com el molt paregut a l'Eibar, no? Que ens encontrem el cap de setmana. Un equip que defensa molt bé, molt intens, que en transicions te pot fer molt de mal.
I pel que fa a les lleidatanes, en el mateix sentit d'il·lusió s'expressava el tècnic Rubén López.
Al final tenim moltes ganes de jugar, és molt motivant jugar contra un equip de primera divisió, encara que sigui fora. I seguim amb una il·lusió que jo vaig transmetre des que vaig arribar aquí. Al final, com a grup i també personalment, tinc la il·lusió de poder disputar una eliminatòria de Copa de la Reina a casa, a altra casa, amb un equip de primera divisió, i seria guanyant avui, ho aconseguiríem i seria molt important per nosaltres.
Aquest Espanyol AM Lleida, partit de la segona ronda de la Copa de la Reina, a partit únic, arrencarà a les 7 de la tarda. encara en futbol, tornant a la categoria masculina, hi vam tenir també eliminatòria de Copa Federació, amb l'únic representant català que teníem, el Sabadell, i també de la Copa Catalunya. En primer lloc, el Centre d'Esports Sabadell va caure eliminat als vuitens de final d'aquesta Copa Federació, després de perdre la tanda de penals al camp del Poblense Balear. Ens ho amplia des de Ràdio Sabadell, el Sergi Parc. Bon dia.
Bon dia, tot i que Javi Delgado, a l'inici de la segona meitat, va neutralitzar la diana abans del descans dels locals, l'àrbitre va anul·lar l'1-2 al davanter arlequinat per un fora de joc inexistent en el tram final i l'eliminatòria es va veure abocada a la pròrroga. Ja des dels 11 metres, el Centre d'Esports es va arribar a situar amb un 2-0 a favor, però el porter del Poblense va aturar els tres últims llançaments. El tècnic David Català, tot i la decepció, apostava per passar pàgina.
Aquesta setmana ja és el que tocava. Jo crec que ara el que sigui més càrrega de camp no val la pena. L'important és recuperar-nos mentalment, passar pàgina, ja et dic abans, repeteixo, i fer net una mica. I després una mica, doncs, el dia prepartit, tenir les idees clares i a començar un altre cop. Però sobretot, ser positiu, jo crec que tothom han d'estar encara, lògicament, amb l'equip, que no han de veure tot negre. Un dia fotut i trist per tots, perquè teníem una il·lusió gran de, per lo menos, competir amb la Copa del Rei, però ja està, això és el futbol i a seguir.
El pròxim compromís serà diumenge a les 5 contra el Cornellà a la nova Creu Alta, on el Sabadell defensarà per primer cop el lideratge del grup 3 de la segona federació.
Gràcies, Sergi. I a la Copa Catalunya es van disputar 11 partits a la quarta ronda, també a partit únic, que van comportar alguna sorpresa. En els duels entre equips de tercera federació, el Tona va superar 1-3 al Peralada i el Sant Cristóbal va guanyar 2-1 a l'Escala. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
El Sant Cristóbal aconsegueix el bitllet per la cinquena eliminatòria de la Copa Catalunya després de vèncer l'Escala per 2-1 en un partit que els agarencs van dominar des de principi fins al final. Al minut 18, Peque, amb un gran xut, establia l'1-0. A la segona meitat, els agarencs van sentenciar, tot i que el resultat abans del descans era curt pels mèrits que havia fet el conjunt parroquial. Isan marcava el 2-0, que semblava definitiu, però el tram final ha escurçat distàncies Padilla per al conjunt visitant. Escoltem a Cristian García, entrenador del Sant Cristóbal.
Sí, yo creo que el equipo ha hecho una buena eliminatoria. Creo que de los partidos que hemos jugado, yo creo que ha sido el más completo durante más tiempo. Habíamos hecho un buen partido el domingo, solo 35 minutos. Yo creo que hoy hemos estado mejor. Gente que no venía actuando ha hecho un buen partido. Y bueno, contento por pasar la eliminatoria.
Doncs els agarencs a l'espera de rival en la cinquena fase, on recordem ja entrarà també el Terrassa Futbol Club, doncs s'enfronten diumenge al Vilassar de Mar per sumar una nova victòria i oblidar la derrota de la setmana passada davant l'Europa B.
Gràcies, Miqui. D'altra banda, hi van caure a l'Hospitalet, un dels equips de puntes de tercera federació, als penals contra l'Atlètic Roda de Barada, segona catalana. El Reus Redis al camp del Castelldefels, que ara juga a la Lliga Elite. En canvi, sí que van fer la feina el Prat, el Vilafranca, el Mollerussa, l'Olot, la Fundació Esportiva Grama i el Badalona. En waterpolo avui comença la fase de classificació de la Champions femenina, on hi tindrem tres equips catalans. Aquest vespre, primera jornada del grup D, on hi ha el Terrassa, que juga a Eger, a Hongria, amb el primer partit contra l'anfitrió. I també avui el Catalunya, que debuta en Champions, s'estrena contra el Buliakmeni grec en la primera jornada del grup E, que juga a Berlín. Finalment, el Club Natació Sant Andreu, tercer classificat de l'última edició de la Champions, es desplaça a Atenes per jugar a un grup exigent, amb el Ferencváros hongarès, el Desan neerlandès i el Panionios grec i el Rapallo italià. Per parlar-ne tenim el telèfon a la portera del conjunt andreuenc, Martina Tarré, MVP, recordem, de la final de la Copa Catalunya, guanyada diumenge passat a Mataró pel seu equip. Martina, bon dia, moltes gràcies per atendre'l en joc.
Bon dia, bon dia.
Anant per ordre cronològic, ara parlem de la Champions, però abans parlem d'aquesta fase final de la Copa Catalunya, plena de sorpreses, a priori, a les semifinals, amb vosaltres guanyant el Sabadell, el campió d'Europa, i el Terrassa superant el campió de Lliga i anfitrió, el Mataró.
Sí, bueno, al final és un torneig una mica que agafa a principi de temporada, on tothom està en pretemporada, aleshores són uns resultats que poden ser una mica més enganyosos de cara, doncs, a possibles següents partits, perquè tothom, doncs, estarà fent o setmanes de càrrega o setmanes de començar-se a trobar les jugadores amb elles mateixes i amb l'equip. O sigui que en aquest cas per nosaltres va anar molt bé. Nosaltres mantenim una mica el bloc de l'any passat. Aleshores no estem tan començant la pretemporada tan a tope. Aleshores ens va anar molt bé i per l'altra banda el Terrassa també va començar fort guanyant el Mataró.
Justament t'anava a preguntar això. No sé si creus que aquest any hi haurà encara més igualtat que la temporada passada o simplement era això, el torneig aquest d'estiu de Copa Catalunya d'inici de temporada.
Bueno, segur que hi haurà equips amb molta força, sobretot pues, equips que s'han fet fitxatges com el Terrassa, inclús el Medi també amb l'Anispar, la Clara Espar també farà un bon inici segur i després pues, equips com l'Echeide, que sempre està competint, doncs també segur que estarà bé. Jo crec que la lliga serà xula i esperem que no hi hagi moltes sorpreses en el nostre equip, però jo crec que serà una lliga xula i competitiva.
Personalment va ser ja la jugadora més valuosa d'aquesta final de la Copa Catalunya, ja consolidada també a la selecció espanyola, també amb l'or d'aquest estiu als Jocs Olímpics de París. Ets molt jove, però no sé si creus que estàs en un molt bon moment de forma, també personalment.
Bueno, al final nosaltres, ja et dic, treballem sempre per estar al màxim nivell, sobretot al màxim rendiment, que és el que busquem en tots els entrenos. Bueno, jo personalment és el que busco, aleshores no sé si és el meu millor moment o no, però sí que estic treballant bé i em sento bé a l'aigua i sento que ajudo en tot moment a l'equip que sigui, tant a la selecció com a Sant Andreu, o sigui que estic contenta pel treball que faig a diari.
Pel que fa a aquesta Champions, com deia, ara ens fiquem al Sant Andreu, però és veritat que tu vas començar a Catalunya, que també debuta en aquesta Champions. No sé si et fa especial il·lusió també que hi sigui.
Sí, bueno, al final fa il·lusió, no?, veure no només el Catalunya, sinó també a l'Echeide, que s'ha pogut classificar aquest any, o sigui que fa il·lusió en general que comencin a arribar equips, d'altres equips, i que el nivell de la Lliga Espanyola pues, estigui representat en diversos grups. És xulo i parla molt bé de la Lliga, no? I llàstima que aquest any el Mediterrani, pues, per temes de diners i tot això, doncs no han pogut anar a la Champions, però bueno, així també doncs, donen oportunitat al Cata o a l'Echeide a poder jugar aquesta competició.
Pel que fa a vosaltres, jo ho he qualificat com un grup exigent. No sé si hi estàs d'acord o quins equips destacaries més i quins són els que més us preocupen.
Bueno, al final crec que hem de tenir respecte a tots els equips. Nosaltres no hem tingut mai l'oportunitat de jugar ni contra el Ferencváros, ni contra el Rapallo Palanuto, ni el ZVS, ni el Panonios. Aleshores, molt de respecte a tots els equips. Hi ha moltes jugadores que no coneixem, només coneixem les que juguen en selecció de cada club, o sigui que serà una competició difícil i un inici de temporada doncs, bastant exigent, perquè el que hem d'aconseguir és la primera plaça per després estar ben col·locades en el següent club.
Esteu acostumats, evidentment, a jugar cada pocs dies, però no sé si també es pot notar físicament i mentalment el fet d'haver de jugar també a principi de temporada 4 partits en 3 dies.
Bueno, al final crec que també, doncs, com tu dius des de l'inici, totes tenim moltes ganes de jugar, totes tenim ganes de provar-nos i de veure com estem. Aleshores, agraïm que sigui a l'inici i no a finals de temporada que juguem aquests 4 partits en 3 dies, perquè al final de temporada ja la càrrega és molt alta i aleshores sí que pesa més. Però ara mateix jo crec que estem bé, fresques, tenim ganes de jugar juntes també com aquí, o sigui que amb moltes ganes de que comenci.
Debuteu divendres contra l'anfitrió del grup, el Panionios. Què en saps d'aquest equip i si és bo començar contra les gregues o us és indiferent?
Bueno, al final crec que és l'equip que menys jugadores de selecció té, per no dir cap. Aleshores, realment no coneixem a ninguna. Sabem que és l'anfitrió, però també sabem que és el pitjor classificat dels grecs, que entra en Champions. Aleshores, pues, bueno, ens dona unes idees d'igual. Doncs serà un equip competitiu perquè juguen a casa i l'afició grega és bastant forta, però també sabem que és un dels que a priori hem d'estar bé i si estem sòlides nosaltres, doncs sortirà bé segur.
Vaig acabant, encara queda molt i ara toca pensar en aquesta fase prèvia, però no sé si us veieu com a un dels candidats. L'any passat, com deia, va ser terceres a les portes de la final de lluitar per aquesta Champions.
Bueno, a mi no m'agradaria pensar una mica més allà. Jo crec que hauríem d'anar i hem d'anar dia a dia, no? Partit a partit, inclús a la Lliga o a el que sigui, anirem partit a partit i ja està. I anar-nos trobant bé a nosaltres, no tenim cap pressió de buscar fer el mateix que l'any passat, simplement pues, fer la millor versió de nosaltres i saber que pues, quan juguem bé i quan som un equip i que totes anem a una, pues, juguem bé i som un equip molt difícil de superar. Aleshores, pues, jo crec que la idea és buscar aquesta sensació, no?, de dir que estàs jugant bé, estem jugant totes en equip i per alguna cosa guai que és poder guanyar el partit. I ja està.
Doncs de moment, com dèiem, entre avui i diumenge, en el cas del Sant Andreu del grup A, entre demà i diumenge, juga aquesta fase prèvia de Champions amb tres equips catalans, Terrassa, Catalunya i Sant Andreu, de la Martina Terré. Ja estan classificats el Sabadell, el vigent campió, i el Mataró, que és el campió de Lliga, a més d'Olimpiakos, UPSE de Budapest i Horizonte Italià. Martina, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort en aquest cap de setmana, com també per tota la temporada.
Moltes gràcies.
I en hoquei patins, un apunt. Aquest cap de setmana es disputa, demà en parlarem, la Supercopa d'Espanya masculina amb Barça, Noia i Reus i Liceo. I a la següent, el cap de setmana que ve, ja arrenca l'hoquei lliga masculina. El Pons Lleida ja treballa per millorar una de les assignatures pendents, la punteria de cara a porteria. Ua Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
Si bé és cert que el Pons Lleida va encaixar la primera derrota de la pretemporada el passat divendres a les semifinals de la Lliga Catalana contra el Calafell, el conjunt lleidatà té clar que encara hi ha molt marge de millora i que té diverses assignatures pendents de corregir. Segons l'entrenador Edu Amat, cal afinar la punteria.
L'equip crec que genera, que surt a la contra, ens falta perfeccionar aquesta sortida, però que no estem encertats de cara a porteria. El no estar encertats fa que tinguis ocasions però no aconsegueixis avançar-te al marcador. I això, a nivell de pes de partit, és una cosa que costa.
Assignatures que, abans de passar pàgina, caldrà confirmar que s'han interioritzat.
Bueno, passar pàgina, sí, jo crec que no hem de passar pàgina fins que no tinguem la lliçó presa. Vull dir, crec que és un partit molt interessant per analitzar, per saber el que volem ser, per saber el que no toca fer en certes situacions de partit, i hem d'estudiar la pàgina abans de passar-la. Sí que, evidentment, la passarem ràpid pensant ja en la Lliga, però amb la pàgina estudiades.
Un inici de temporada per part del Pons Lleida que està marcat pel 13 d'octubre a Vic a 4:45 de la tarda.
Gràcies, Sergi. En bàsquet, ara sí que vem. Avui torna l'Eurolliga masculina, la primera jornada, i el Barça debuta a Lituània, en la sempre calenta pista dels Alguiris de Kaunas. El nou projecte liderat per Joan Peñarroga comença de zero, tal com assegurava ell, en un pavelló on sempre genera molt ambient.
Començarà a donar informació, no? Un equip amb 5 cares noves, amb els altres jugadors, però que jo no he treballat amb ells, en donarà informació de com actuem en camp contrari i en camps com es trobarem al llarg de tota la temporada en Eurolliga com a Lliga Endesa, doncs amb camps plens i amb ambients hostils, no? Anem a Kaunas, però és que el diumenge anem a Lleida i Lleida serà tremendo, amb la qual cosa, bueno, és una part més que ens hem de conèixer i saber com afrontem aquests partits.
Aquesta tarda a les 7, aquest debut dels Alguiri Arenas, Alguiris Barça, abans de visitar diumenge el Barris Nord, com sentíem, per enfrontar-se al Jaiopos Lleida. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, del Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat. Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Smell the roses. Close your eyes and pray this wind don't change. There's nothing but screams in the field of dreams. Nothing but hope at the end of the road. Nothing but gold in the chimney smoke. Come on, honey, it's real money. Where they put your name on the bone. Here's where they bury the buts and the ifs and scratch out words like right wrong. Wake up and smell the phosphorus. This is the room we keep the human. Don't ask, don't tell, it could mean a
Bona tarda, és dijous 3 d'octubre de 2024 i els parlo.